9 i 25 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils els tenim amb nosaltres en Jordi Viella, en Carles Cabanes, en Joan Alzina i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
No sé si us saben, però ja tenim papa. És el cardenal argentí Jorge Mario Bergoglio, no sé si ho he dit ben italià, de 76 anys, que adoptarà el nom de Francesc I i és el primer pontífex jesuïta i també llatinoamericà que ocuparà la cadira de Sant Pere. El nou papa és contrari a l'avortament i al matrimoni homosexual i en canvi és partidari que les mares solteres puguin combregar, que és una postura que pel que he llegit a l'Amèrica Llatina està considerada com molt liberal. Té fama de ser humil, de rebutjar luxes i comoditats que envolten a vegades vides d'alguns bisbes. Diuen que no té molta vida social, que viatja en classe turista i en autobús i que quan pot va a peu. Va rebutjar viure al Palau Arquebisbal i viu fins ara en un petit habitatge. Algunes fonts han apuntat que va haver-hi una certa connivència de Bergoglio amb el règim dictatorial de general Videla, un aspecte que l'actual papa no n'ha parlat mai, i té sobre la taula diversos aspectes que haurà d'afrontar, la renovació de la curia romana, el cas Batilix, el cas dels abusos sexuals, les finances del Vaticà, etc, etc. He fet un petit resum, que segur que m'he deixat molts aspectes, i aprofito que tenim una persona que va estar de corresponsal a Roma com el Josep Maria Balcells, no sé si pot ser la primera lectura de com s'ha d'interpretar aquesta elecció d'un papa llatinoamericà, jesuïta, vaja, diversos aspectes. Potser ens pots posar una mica més d'ordre a totes aquestes idees que anem llegint amb els mitjans de comunicació.
A veure, dues coses. Primera, diria un fracàs dels anomenats vaticanòlegs, que en la llista de papables no havien inclòs el papa Francesc I. Per tant, doncs, aquestes especulacions vol dir també la capacitat que tenen els cardenals i l'Església Catòlica de guardar un secret durant doncs, tots aquests dies previs al conclave, després de totes les congregacions, no s'havia filtrat res, i al final apareix la sorpresa. La sorpresa relativa perquè el papa actual era d'alguna manera el contrincant del cardenal Ratzinger en el conclave anterior, i fins i tot es diu que va ser ell el que va demanar que es retiressin de la posta en aquell conclave perquè sortís directament el Ratzinger. Per tant, és una segona oportunitat que ha tingut i en aquesta vegada ha dit que sí. Home, jo penso que el que suposa el nou papa, Francesc I, representa un canvi segur. És a dir, després de més de 1.500 anys, la primera vegada que no és un papa europeu. És a dir, ara doncs, en teníem dos que no eren italians, però en aquest cas no és ni tan sols europeu. És un cardenal llatinoamericà. És un cardenal jesuïta, per tant d'una congregació religiosa, que això d'entrada assenyala un gruix d'intel·lectual, d'home intel·lectual, de preparació teològica important, que això també... I un home que ha viscut les tensions dels països del Tercer Món, en aquest cas de Llatinoamèrica i d'Argentina, amb aquesta ombra o llums i ombres doncs, que ja se li reconeix. És a dir, quan surt un papa, l'Església acostuma a remarcar les qualitats, les coses bones, les virtuts, totes les excel·lències, i s'acostumen a ignorar les petites ombres que hi poden haver en la biografia del que surt elegit. En aquest cas, doncs, el cardenal de Buenos Aires se li diu que bueno, havia tingut una certa no complicitat ni connivència potser, però un cert silenci davant la dictadura militar. No és veritat potser això, que no, ell no havia dit res, sinó que ell va escriure un llibre defensant-se de les acusacions que li havien fet d'aquest silenci. Jo penso que marca un tomb, no es pot dir massa cosa més, però sí que és una diferència notable i que bueno, pot suposar un replantejament de coses. El fet d'escollir un nom, Francesc, de seguida s'ha relacionat amb Francesc d'Assís, com doncs, el franciscà humil, senzill, doncs, però d'altres, jo m'inclino més amb aquesta segona versió, és a dir, ell és jesuïta i per tant hi ha un altre Francesc, que és Francesc Xavier, que és el patró de les missions, diu un home doncs, que va evangelitzar el Tercer Món, i és jesuïta, per tant, doncs és més fàcil de que tingués una referència, o potser és una síntesi, dels dos Francesc, però que marca doncs sempre alguna connotació al nom que escull el papa que comença el seu pontificat.
Francesc de Sales, patró dels periodistes, no entra, no?
No hi entra, no.
No ho dic perquè n'hi ha tants de Sant Francesc, i vaig pensar, home, mira, potser, però no, ja m'imaginava que no anava per aquí. Fet aquest magnífic resum, alguna opinió més?
Jo volia fer una correcció, digues, més que una opinió. El nom del papa no és Francesc I, és Francesc.
Hi ha dubtes d'això, eh? Ahir... No, digues, no sé, eh?
No. Jo he escoltat informació sobre oficialitat, no? El nombre es guanya quan hi ha un segon. Fins que no hi ha un segon no es justifica un primer.
Tenim un precedent, Joan. Uh-huh. Joan Pau I... Se li deia Joan Pau I, que va durar 33 dies, i després va venir el Joan Pau II. Per tant, sí que hi ha una decisió que al que arrenca també li posen el número 1.
De fet, és el primer.
Sí, el primer justifica quan hi ha un segon.
Sí, no? Seria lògic.
Si no hi ha un segon, no hi ha un primer.
Però tenim el precedent molt recent d'això, del Joan Pau I.
Jo tinc dues preguntes.
Digues.
O sigui, si surts elegit papa, et pots refusar-ho?
La primera pregunta que li fan és si accepta o no accepta.
Sí. I llavors, sembla que has dit tu, Pep, que permetia combregar a les mares solteres. Com se sap si una mare soltera on t'ho porta escrit?
La fe i la consciència. Jo que no
el coneixement dels veïns.
Tu que és la mare soltera
que coneixen,
allà,
i per tant,
que
la veu que se'n va a missa i combrega. Llavors el capellà li diu...
No, que tu ets mare soltera.
Si és com allò del casament, hi ha algun impediment?
No, però no es pot anar a la comunió amb pecat, home, i les mares solteres estan en pecat allà.
Però com ho sap ell, si diu que...
Jo, la consciència de cadascú.
La consciència de cadascú, la fe...
Tu has dit que el papa permetia que combregués una mare soltera.
Sí, però alliberava la consciència.
Escolta, però la institució de l'Església, jo crec que és una de les institucions més capilars que existeixen. Ens podem imaginar la figura de l'Església en una gran ciutat com Barcelona o inclús com Sant Cugat, però la realitat de l'Església és que a cada petit poble hi ha un capellà que és el coneixedor, per tal com s'ha estructurat sempre el món de l'Església, és el gran coneixedor de la realitat de tothom.
No, però
la realitat, al final de tot, la realitat de l'Església és estar molt en el coneixement personal de molta de la gent de la congregació. Per tant, se sap, i tant que se sap, si una mare és soltera.
No, però bueno, de fet es referia a la consciència.
És la consciència.
No tant que senyalés o no senyalés algun, sí. A l'efecte de la consciència. Ara bé, vull dir, home, jo per dir alguna cosa diria que l'Església ha fet una nova campanya de màrqueting estupendo i, vamos, té diaris a tot arreu, ara té portades, ahir va tindre parades de totes les televisions, de totes les ràdios, o de quasi totes, i bueno, això és un màrqueting mix que, evidentment, no podia allargar-se molt perquè tenen ara bolos importants que són la Setmana Santa i el Pasqua i tot això, que, esclar, això s'ha de facturar i s'ha de fer que els feligresos vagin. De fet, crec que han augmentat el 125%, he llegit avui un diari, a les habitacions, en fi, aquí guanya tothom, no? Vull dir, o sigui, no, no
I el
és
que
tema.
Sempre em sorprèn és aquella quantitat de gent que hi ha allà, extasiats davant de l'espectacle, no? I amb aquella cara de com no sé, em recordo una miqueta quan eres nano veies passar els Reis Mags, no?
Però bueno, és això, és una barreja, és dir, l'espectacle, i a nivell televisiu el que diu el Jordi és així, és un espectacle cinematogràfic, no? És dir,
sí, però aquella gent està allà i s'han desplaçat, de no sé pas a on, no?
Tu has fet la comparació doncs, de l'arribada dels Reis, no? Vull dir, un acte de masses així, és dir, jo hi era, jo ho he vist, i quan s'hi barreja un aspecte de fe i de consciència d'adhesió a uns ideals i tal, és la trobada amb el líder, entre cometes, número 1, i això, doncs, té...
Sí. Això passa a tots els espectacles i les grans estrelles, no tens nens dormint davant del Palau, no sé què, Sant Jordi, que veus...
Sí, però
està,
hi ha
estan dormint i estan allà, també esperen que...
Hi ha un matís prou important per diferenciar-ho una mica, no?
Tenen més fe els de Justin Bieber, que dura més temps, espera, perquè aquesta setmana, porta una setmana passada que els van treure fora...
Però vull dir que... vaig veure per casualitat quan ja estava allà al balcó i abans de començar a parlar i estava, pobre home, que pensaves que, no sé, deu estar pensant la pedregada que li ve a sobre o què, perquè estava com...
Com
estàtic, no? Sí, és... I després no, després es va veure
diuen
bastant...
Diuen això, que era el conclave del papa Benet XVI, ell plorant va demanar doncs, que sí. Traguessin de la llista de candidats, sí, sentit, això va sortir sí. Immediatament.
Però després
hi ha una dada rellevant, no? I és que entre l'elecció i la sortida al balcó passa més d'una hora. Quan el darrer,
sí, però hi ha totes les... És a dir, pensa que fan una cosa. Primer li pregunten si accepta.
Sí, però
segon...
Quan el Ratzinger van passar 15 minuts.
Sí, bueno, no
això,
ho sé, eh?
Això deu parlar de...
No sé, eh?
Sí, depèn de l'espai televisiu.
El vesteixen.
Sí, però quan ser 15 minuts,
després,
un no va necessitar res.
Cada un dels cardenals va allà i li ret obediència i submissió. 115 passant un per un felicitant-lo i tal. Després s'organitza la tropa. Els tres quarts els necessites...
Sí, però tens tres quarts o una hora de televisió amb la fumata blanca però... i dient allà un senyor que surt per la tele i comença a explicar
l'objectiva és que quan van escollir el cardenal Ratzinger com a papa va trigar un quart d'hora en sortir al balcó. Aquest senyor,
crec que l'hora és diferent, eh? Crec que l'hora és diferent perquè ell es va agafar la màxima audiència. I l'altre no va voler, va ser tan avariciós...
Era
avariciós que volia...
La vespre plovia tot ple de paraigua, sí. Molt fort.
Sí, 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 la màxima audiència. Sí.
A mi la veritat és que la sensació que em va donar quan va sortir al balcó és la d'un home por.
Sí.
La imatge d'aquest papa és d'un home
sí, quan es va despertar...
Una cosa que a mi em sembla que fins i tot com a missatge pels creients i tal, doncs és important, perquè el papa no deixa de ser... És papa perquè és el bisbe de Roma. Uh-huh. Llavors, el lògic és que el bisbe de Roma sigui doncs, un romà, d'alguna manera, que seria el més lògic. I ell, quan va sortir, va dir, escolteu, aquí soc el bisbe de Roma, m'han cridat per ser bisbe de Roma, i els cardenals doncs, l'han anat a buscar al final del món. És dir,
simpàtic, en aquesta decisió, no? Quant pesa la geopolítica?
Home, que aquí ho han tingut en compte amb la
perquè l'esperit sant representa qui il·lumina l'elecció, no? No, en teoria, no sé, això és el que vaig estudiar.
En castellà es deia en forma de paloma.
Doncs la geopolítica, que sigui llatinoamericà.
O de libèl·lula.
Que sigui jesuïta.
Home, jo penso que el fet de que sigui jesuïta... Agafar un home, dir, la gran batalla que en aquest moment té l'Església és la competència que hi ha amb tot el fenomen religiós de sectes i de protestantisme que hi ha a Amèrica Llatina, que està sortint com a bolets, i que l'Església està, així com abans era hegemònica i tal, en aquests moments té unes fuites enormes, i per tant és una situació molt conflictiva a nivell d'església i d'implantació en els països del Tercer Món, i per tant agafar un home que coneix aquesta realitat i que té comunicació, jo penso que és una manera també ens de fer una crida, dir alerta a tu, a cerrar files, no?
A mi em va donar també la sensació, a part de que quan va reaccionar se li veia així una cara com afable, però per alguna cosa em va donar la sensació que dominava bastant la situació.
Home, no ha sortit escollit per ser un passarell, eh?
Escolta, estan acostumats tots els bisbes i tots els cardenals de tenir aquests actes massius i de parlar, i és dir, no és allò de dir, em posen davant d'un públic i estic nerviós.
No tant en quan parlar, sinó quan es dirigia amb algun altre que buscava no sé què, i em va semblar que no era tant que es trobava allà, i ara no sé què haig de fer, no? Sí.
Ara veurem quina relació s'estableix entre el papa emèrit i el papa nou, que sempre doncs, és un ombra que pot haver-hi fins a quin punt.
El president
doncs,
honorífic, no?
Sí, però doncs les reformes l'Església no té pressa per canviar, per donar porta a història llarga, i per tant doncs, no veurem canvis així...
immediats.
Ni molt menys, això és una cosa lenta, és una màquina que costa molt de canviar.
De totes maneres, jo no ho soc, sí que volia comentar, no? Tothom se'n fa... Es frivolitza molt amb la idea de si hi ha estratègia al darrere de l'elecció de la proposta del nou papa, no? De què s'estranya la gent? I tant que hi ha estratègia. Mm-hmm. És tota estratègia. Per una raó molt senzilla. L'Església és la institució més ben muntada i més gran del món, de la història del món. Això no és per casualitat. Mm-hmm. Això no és perquè sí. Això no és perquè una colla d'il·luminats s'hagin sentat una tarda i hagin fet... No. és perquè està molt ben feta. Aleshores, una de les potes d'aquest ben fer és doncs, l'elecció de qui ha de ser el pare de tota l'Església. I, per tant, tota la litúrgia, tot el sí. procés, tot està perfectament definit i, per suposat, per sota, està perfectament cercat perquè el resultat sigui òptim. No? Mm-hmm. Més del 40% dels catòlics del món estan a Latinoamèrica. És obvi que el nou papa ha de ser Latinoamèrica, sobretot si, a més, està sortint competència. No? En quant al màrqueting, escolta'm, és abans l'Església que el màrqueting. El màrqueting s'inventa, moltes de les coses del màrqueting s'inventen a partir de l'Església. Per exemple, a Twitter tenim seguidors. Quan volem mantenir un client el volem fidelitzar. Quan Apple té èxit, diem que és perquè hi ha disciplines al rededor de l'organització que segueixen el que seria les estructures d'una església d'una creença religiosa.
Sí, la comunió i la confirmació, què?
Com és això? Sí, ara s'estava pensant a anar a comprar, no? Potser, quan vas a comprar...
L'enterrament ho
tinc. Ja ho pensaré, us ho diré el proper dia. El concurs de creditors.
Aquest ho tinc clar.
No, però és que a mi em fa gràcia que a vegades la gent es pensa que l'Església, per el fet de ser l'Església, hauria de ser una cosa absolutament desestructurada i que funcionés per sort. No,
al revés.
On està escrit això? No, ha d'estar absoluta i perfectament estructurat i ha d'estar tot perfectament preparat. I jo crec que dia rere dia demostren que són excel·lents amb això.
L'estructura aquesta que deies tu és importantíssima, l'estructura capilar aquesta. És a dir, que va jeràrquica i capilar. És a dir, amb una jerarquia que no és imposada perquè no, sinó que teòricament ve donada per l'essència mateixa, per el fundador, diguem-ne, doncs, que queda d'aquesta manera estructurada, que això doncs, els teòlegs més progres ho poden discutir. Però que en el fons està avalat, l'autoritat és l'última paraula i ningú la pot discutir ni ningú la pot qüestionar, i això es baixa en forma doncs, de xarxa i de teranyina fins a la velleta més senzilla del poble doncs, que se'n va a missa el diumenge. És a dir, és tota una escalada estructurada, bueno, és
Joan Maria,
i universal, saps? Vull dir que més enllà de races i de cultures i històries. I per això jo diria, els cardenals són 115, doncs, mirant doncs, de l'un de l'Àfrica i tal, tots han estat formats amb la mateixa teologia, amb la mateixa estructura mental,
disciplina?
Amb la mateixa disciplina. Després hi ha els elements, diguem-ne, culturals de l'entorn, que també les persones ens marquen a tots. Però la formació interna del clergat, i no cal dir-ho, dels bisbes, doncs, està feta per un patró però calcat, de dalt a baix. I, per tant, aquí no hi ha... I el que es marxa d'allò... El truquen, és dir, escolta, tu vine, i això no ho pots dir, això no ho pots defensar, etcètera. Vull dir, és molt... Hi ha una disciplina en nom de Déu que, escolta, aquí no cal masses tribunals, eh?
Mm-hmm. Fer una pregunta. Quina interpretació pot tenir o com es pot interpretar que el papa sortís a la primera volta o com aquest van trigar
cinc votacions,
no? Què voldria dir? Que estan tots més d'acord en principi en posar-li aquell o que hi ha hagut més quan es triga i pot haver més controvèrsia? Bueno, evidentment sí, no?
Sí.
Però...
Sí, ja, home, si sortís a la primera vol dir doncs, que és per aclamació, vol dir doncs, que és un lideratge doncs, claríssim. I l'altre, doncs, hi ha moviments interns, per això doncs, van estar una setmana doncs, reunint-se i tal i fent... travesses entre ells i al final doncs, bueno, s'arriba a algun...
El vot se sap si és secret o és amb alçada?
Sí,
o...
ultra
secret. No, és secret i es crema després els vots i tenen doncs, el compromís i el jurament de no explicar-lo. Jo sí que amb això encara me n'estranyo, en l'època moderna, que no s'hagi filtrat ni continguts de les congregacions prèvies, ni els... perquè en el fons cada un dels cardenals té el seu ajudant, el seu assistent
allà dins. No hi devien haver floreros.
I que, per tant, hi ha d'haver converses paral·leles, no? I aquí s'han de saber coses, però no hi ha floreros.
Allà mètode 3, encara... no, encara no ha arribat.
Ah, floreros. Sí, sí.
Escoltin, sobre política catalana, 104 diputats de 135, és a dir, un 77% del Parlament, va donar suport ahir a la proposta del PSC que advoca per l'entesa amb l'Estat per fer una consulta sobre el futur de Catalunya. la resolució espastada a la que CiU va dur al Congrés i ahir vam tenir una altra vegada debat. Navarro, segons el PP i Ciutadans, és, dic les paraules textuals perquè, vaja, també defineixen qui les diu, el tonto útil de Convergència i Unió i el sobiranisme. No sé què els ha semblat aquest moviment, perquè hem anat a Madrid, s'ha aprovat aquest text, ara el tornem a Catalunya, hi ha gent que diu que és molt positiu aquest...
No s'ha aprovat a Madrid.
Perdó, disculpa, es va votar a Madrid. No, ho sento. Ara estava pensant en la declaració de sobirania. Vam tenir la declaració de sobirania, es va aprovar sense el suport del PSC. Es va portar aquesta resolució al Congrés, que la va portar Convergència i Unió i una també similar iniciativa, i la van votar els partits catalans, excepte els diputats del Partit Popular. I ara tornem una altra vegada a l'hemicicle i tenim aquest suport. Dit això, el matís, el merci, que els ha semblat, si no es dona voltes al mateix. Tot i que hi ha gent que diu, quan més gent ara doni suport, millor. Més aval.
Sí, perquè clar, aviam, si jo... El tema és tan senzill que nosaltres el que volem al principi és que hi hagi una votació sobre sí o no la independència, és a dir, vesteix-la com vulguis vestir, però la realitat és aquesta, que hi sigui. Si és que no, tots acatarem la solució i s'acabó, i si és que sí, doncs a veure com en sortim d'aquesta. Aquesta és la situació, però jo crec que era una cosa elemental des del primer moment. El PSC no li va semblar bé la redacció aquesta, va fer aquella altra, la va portar a Madrid, va tindre que evidentment
barallar-se amb els seus amics. Convergència la va portar a Madrid.
Ah, Convergència, doncs ells van tindre que barallar-se i llavors el Navarro deia, ai, a veure si la voten igual aquí, doncs evidentment que sí. Tot és molt més tranquil i molt més suau del que sembla. Sobre les paraules dels dos aquests ja ni parlar.
Tenia dubtes de si cita les paraules.
Sense comentari, perquè són ja, la gent s'està donant compte de quins són aquests pàjaros, perquè no tenen una altra paraula, i bueno, pàjaro i pàjara.
Jo aquí diria que hi ha hagut una... És a dir, una maniobra que... No sé com qualificar-la. És a dir... quan es va votar aquí al Parlament de Catalunya la primera proposta que hi va haver en què el PSC va dir que no, ja se sabia que allò no podia tenir una sortida, però que en el fons jo vaig interpretar que hi havia un interès especial per deixar fora el PSC, per poder-lo acusar de que no és catalanista, no és nacionalista i tal. Van a Madrid els mateixos que havien fet una proposta al Parlament de Catalunya i la rebaixen. Els mateixos, Convergència i Unió, sabent que la proposta segona que feien seria també rebutjada a Madrid. O sigui, per ser rebutjada ja podien presentar la mateixa que havien votat aquí. Doncs no, la van rebaixar. En aquest moment, què pretenien? A veure si també tornaven a descalificar el PSC i es dividia el PSOE i el PSC. I ho van aconseguir. Són dues victòries polítiques de Convergència. Desmarca el PSC al Parlament de Catalunya, divideix PSOE i PSC a Madrid i després no té cap inconvenient en votar una altra vegada aquí. Això és una maniobra política molt sèria. Per tant, jo me n'alegro que finalment doncs, 104 diputats del Parlament de Catalunya decideixin que s'ha de fer una consulta al poble de Catalunya, però aquí abans hi ha hagut doncs, una mena de tràfic de votacions per qualificar o desqualificar l'adversari.
Probablement, però penso que el problema amb el PSOE i el PSC existia. Això no
el van voler evidenciar, la Convergència va tenir interès en evidenciar-lo.
Però és que potser ja els hi convenia que se'l posessin sobre la taula.
Sí, sí, però aquí hi ha una operació d'estratègia política.
Ja hagués sortit. Jo estic amb el Josep Maria, jo crec que aquí s'ha... com sempre s'està prioritzant les maniobres de partit sobre l'objectiu principal. No? Si haguéssim anat a Madrid amb el recolzament del 70% de la cambra catalana, haguéssim anat amb molta més força. Vam anar febles, no, això, vam anar això, febles sí. I vam haver de rebaixar la proposta. Això va tenir com a conseqüència...
És que sempre hi ha un punt com de por, no?
Sí, no, jo crec que hi ha massa estratègia política. Dius, no, escolta'm, que l'objectiu hauria de ser un altre. No hauria de ser el anem a assegurar-nos que en les properes eleccions el rival estarà més feble, sinó que hauria de ser anem a fer el que hem dit que faríem i és avançar cap a una consulta, sigui legal, bla, 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 però no avançar cap a la consulta. Al final el resultat és bo. Per mi és una bona notícia que s'aprovi una resolució amb el 70%. Però això podia haver passat fa 2 mesos. Cony, estem perdent el temps, estem malgastant forces i a més estem demostrant desunió. Quan el que cal en aquest procés és demostrar una unió fèrrea. Llavors, jo crec que aquí hi ha molt... Haurien d'aprendre una miqueta tots els nostres polítics de lo mateix que parlàvem abans. L'Església no té aquests problemes. Té claríssim quin és l'objectiu. I avancen tots tots cap al mateix objectiu. Podrà haver-hi divergències, i tant que n'hi ha, i les resolen, i tant que les resolen. Però la divergència que va provocar que el PSC no votés la primera resolució al Parlament es podia haver resolt, simplement igualant-la al que es va portar a Madrid. Per tant, escolta'm, a què estem jugant? A què estem jugant?
El PSC, perquè també podia haver acceptat a la primera.
Sí, perquè introduïa un factor sobiranista que el PSC no, amb el que el PSC no estava d'acord. Deia, escolta'm, no és això el que hem de fer. No hem de votar per avançar cap a la independència. El que hem de fer és votar per pregunta. Si votem per pregunta, hem estat d'acord. Però si votem per dir, escolta'm, hem de avançar cap a la independència, diu, no, amb això no estic d'acord. Això és el que van treure quan van anar a Madrid, i amb això està d'acord el PSC. Escolta'm, que tenim un problema, cony, en aquest, a casa. Tenim un problema que mentre no avancem ràpid, i la velocitat en aquest cas és fonamental, no podem pagar, no tenim pressupostos, això és un tesori, i a més ens estan bombardejant amb aquestes jugarretes de camorrista de 3 al quart, de que ara trec un paper, ara publico un article, o ara imputo amb un tio que no té res
a veure. El problema és aquest, m'alegro molt que hagi sigut una bona estratègia, o dolenta, però que no perdin tant el temps en tonteries. Perquè, si no tenim polítics, són alcaponistes, o de seguidors del Capone, de tal, perquè clar, el joc és aquest, escolta'm, va un tal Montoro, que no sé què que pobre home que s'ha trastocat i tal, igual, no, Montoro, i acusa de que els diputats no fan rentes. Bueno, però ell, que és el màxim responsable, no ho envia a la inspecció d'Hisenda, no. Per què? Perquè deu utilitzar amb aquests pobres nois per dir-los, tu heu de fer això, o màfia pura. El segon dia acusa els partits polítics de que tampoc paguen impostos, per màfia dura. Ve el senyor Fernández Díez, diu, no, sí, aquest informe era falso, però tinc moltes més coses. Bueno, i per què no les pones en...
Això un diputat de Convergència li va dir, no? Si sí, no retira aquestes sí, paraules, tinc moltes més coses.
Sí. Doncs, però si la tens i és delicte, la teva obligació com a política, això és que no saben ni les obligacions...
El fiscal general de l'Estat hauria d'actuar d'ofici aquí, no? I cridar-lo al capítol i dir-te, explica'm.
Ja s'ha vist clar que és un empleat del Dalí, ja s'ha vist clar aquí a Catalunya. Però, bueno, com que l'empleat no pot anar contra els jefes, callem. Però és igual, ell que és el màxim responsable, és el que ha de posar-ho en mans de l'autoritat judicial, que en teoria és independent. En conseqüència, aquest és el món en què es movem, vull dir, això, però de què van? Vull dir, això no és el tipus de política que volem, i bueno, si van fent estratègies polítiques, bueno, deu ser per recordar que de tant en tant la política és exactament això, el que han fet aquests del PSC i la Convergència i tal, però és que estem amb uns altres que no és aquesta l'actuació, que si ara vull treure els meus segurates, perquè possiblement a més de seguretat el que estan fent és vigilar, això ja no ho sé, vull dir, clar, a veure, tu al final dius, oye, escolta'm, jo no sé si vull pagar la declaració de renta de que vindrà aquí, perquè amb aquesta gent no els hi vull donar ni un duro, ni els d'aquí ni els d'allà, perquè clar, aquí entre els informes, l'altre, el de més enllà, vull dir, escolta'm, per aquest joc no sóc contribuint.
I el senyor Fernández es va ofendre perquè li van preguntar si havia llegit l'informe aquest, es va ofendre.
Però el de l'informe, aviam, això és que a mi és que em treu de polleguera. L'informe, no sé si està escrit o no està escrit, però sí sé que un senyor va sortir per la tele que era no sé què del sindicat i defensant aquella validesa de l'informe. Aquell ha de ser acusat. Els altres no ho sé.
S'ha obert un expedient aquest, eh?
Bueno, l'expedient no m'importa. No, jo me'n vull anar al jutjat. I expedients, els expedients aquests ja me'ls conec, cony. Mira, ¿sabes qué? Te abro un expediente, estás 2 años en Canarias, yo te pagaré el sueldo igual y a más el hotel y escolta'm, de puta madre, sense treballar. No pot ser això.
I polítics que ho van fer servir en campanya electoral donant part vàlida aquella informació.
El Montoro, la Cospeda, el de la Moto, la Sánchez Camacho,
la Chacón.
Però a mi una cosa que em sorprèn molt. La reacció de Convergència a saber que l'informe és fals és pedir una rectificació pública? Dic, escolti'm, no, què pedir? Primer, exigir que tanquin el diari. Un diari que es permet el luxe de treure un torpedo de profunditat d'aquest tamany sense que és fals i es demostra que és fals.
Tenen una garella oberta, em sembla, no?
Deixa't estar de querelles. Ara s'ha d'actuar d'ofici. La fiscalia ha de tancar aquest diari perquè és un terrorista de la propaganda. Segon, pedir, exigir una rectificació de tots aquells que van utilitzar en campanya això. I fer molt més. O sigui, s'ha de muntar un pollo de nassos. I el que fem és pedir que rectifiquen. Aneu a regar. Perquè pel mig, els farmacèutics no cobren. els metges no cobren, els proveïdors de la Generalitat no cobren, i tot això, perquè no hi ha pressupostos. Hòstia, fotem la feina d'una vegada, tu, fotem la feina d'una vegada. Que el carrer fot molt de fred, tu, i la gent està a les últimes. No sé, és que cada una que em passa pel cap és un... la tonteria aquella de l'IVA. Dius, escolti'm, canviarem el règim de tributació de l'IVA perquè es pagui quan es cobra. L'any que ve, estarem tots morts l'any que ve. No farà falta, si estarem la meitat. Escolta'm, fem les coses amb una miqueta de criteri i sobretot des d'aquí exigim que això sigui així.
És que la mentida és continuada, és com el Rajoy surt allà al Congrés, que algú li hauria de dir, escolta'm, si menteixes ja no tens dret a estar més aquí. Com va vindre a dir que la dació en pago si s'otorga resulta ser que encarirà el crèdit? Mentida, ja vindran els estrangers a fer les hipoteques, no et preocupis, ja vindran, passa que no els deixem entrar. Ah, que això és collonut, eh? Vull dir, no els deixem entrar als estrangers perquè no els donem la fitxa bancària i, per contra, vull dir, anem dient que encarirà. Estem jugant amb la banca, i com sempre, vull dir, això és un cachondeo, ja. Ha arribat el moment de vindre el Pepito Grillo, que vingui aquí i ens expliqui, no?
Revolta.
Revolta, sí.
Josep Maria, que em sembla que volies apuntar alguna cosa.
No volem apuntar aquelles coses perquè...
No, sí, aquí tot el que
jo tinc una bona notícia.
Ah, exacte, per això.
Galatasaray, Juventus, Paris Saint-Germain, no.
No volem tallar la bona notícia.
Ahir preparant la tertúlia d'avui em vaig connectar al Google i vaig dir, escolta, he de trobar una bona notícia com sigui, i vaig posar bona notícia,
sí.
Aviam què surt, i no en vaig trobar una, en vaig trobar moltes. Vaig trobar una web que es diu sonbuenasnoticias.com. És una web d'informació que només treu bones notícies, i la recomano absolutament a tothom per tenir un subidor d'optimisme de tant en tant. Agafes un diari i dius, ostres, tot és dolent, et connectes a aquesta web i tot és positiu, dius, coi, és un altre món, jo vull estar aquest món de tant en tant. Per tant, sonbuenasnoticias.com, molt recomanable.
Acabo d'entrar, i la veritat és que alegra una mica.
No hi va haver un diari americà que va voler fer això, només bones notícies, i va haver de plegar.
No, segur que plegaria, sí, perquè el que és notícia és dolent.
És igual, encara que sigui mentida, però cal connectar-s'hi. I a més són d'aquí, són espanyols, estan a Madrid.
Exacte. En castellà, vull dir, hi ha diversos... Mira...
Però són d'aquí, són d'allà.
Bueno, són d'allà. Però jo quan la vaig veure en castellà vaig pensar, serà d'Uruguai o serà de Colòmbia.
Noves investigacions ajudaran a pal·liar les conseqüències d'un ictus. Doncs hi ha notícies d'aquestes que a vegades queden en petitet o en un breu a la premsa general, no només optimista, sinó que... Escolti'm, del Barça, que hem parlat una mica abans de començar i...
Va guanyar. Victoria.
Sí, sí, això.
La Champions és nostra, en fi...
Ja hem passat d'un extrem a l'altre, ja passem d'estar guiats.
Clar.
No, el Pitch Alonso està patint una depressió profunda, perquè ja no parlarem mai més de Göteborg.
Sí, ara...
No, jo, la veritat, que ho veia molt difícil, i era dels que deia que es tancarien a darrere i que no, però bueno, vagis fotar...
El Jordi era allà al camp, saps? El Jordi era al camp. Els altres que érem ens ho miraven per la pantalla, però va ser... Però...
Tinc que dir que tinc a darrere...
Els culers i els no culers, va ser un espectacle extraordinari.
I la pressió i el sentiment i el que vam patir és espectacular. Cosa que dic, que com en els gols, inclús ens van abraçar una gent de darrere que mai en la vida s'havien aixecat a la cadira. Sí,
no. Els tribuneros, no?
Sí. No, una cosa que tota la vida els veig sempre, però...
Però fixeu-vos que llavors és el fenomen...
Què està fent vostè?
És el fenomen del futbol, de que aplega això, gent diversa, i que... Jo sempre aquests dies havia fet algun comentari de dir, escolta, tot va malament, ja no ens queda ni el Barça. I tornar a trobar, dir, doncs, encara ens queda el Barça. El Barça que aplega molta gent, amb moltes complicitats, amb molta cohesió i amb moltes ganes. Home, això és una, per mi és molt positiu, no només la victòria, sinó la capacitat que té el Barça d'ajuntar i de cohesionar tota una massa molt gran, molt gran.
I un dia parlarem de la Junta Directiva.
Home, i tant,
això
és cert, per cert.
Malgrat la Junta Directiva.
Malgrat la Junta Directiva.
Que han aparegut notícies del Brasil, Casa i Lanto, i que ja deuen ser bastant greus les coses, perquè ho va publicar fins i tot la Vanguardia, que havia tingut un silenci mediàtic sobre la qüestió, i ahir sortia en un petit breu, però ja sortia, dic, ui,
el fiscal demana 8 anys per ell.
per beneficiar-se bueno, lícitament d'una compra d'un partit i per falsedat documental. Per
qui? Pel president.
Sí, és que també menteix aquí. Home, a mi m'ha enganyat moltíssim amb les 100 entrades de 10 euros amb el Barça-Madrid. Això és una vergonya perquè aquestes entrades, a part d'anar aquestes, no eren 100, sinó eren 500 i 400 a la seva empresa. ¿Vale? És el millor. No ho sé, no sé si és veritat.
Presumptament.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies als quatre i que tinguin un molt bon dia.
Igualment. Bona setmana. Molt bé, bon dia.